Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. L'estudi Ramon Barnils amb nosaltres tenim Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia de Sant Jordi, sobretot també felicitats al Jordi que tenim entre nosaltres, en Jordi Puigneró, que ens acompanya en aquesta tertúlia abans d'anar a remenar llibres. Ja els he dit a les persones que estan amb nosaltres a la tertúlia que al final d'aquest espai els demanaré que ens recomanin algun llibre, per si algú encara no té cap idea del que pot comprar avui. Però en tot cas, així relacionat amb Sant Jordi, voldria parlar amb vostès de les biblioteques de Sant Cugat. Els usuaris de les biblioteques han crescut un 3,5% l'últim any i han arribat fins als 232.000 visitants. Segons la directora de les dues biblioteques locals, Pepa Forn, aquest increment es deu sobretot a l'afluència de públic a la biblioteca Marta Pessarrodona, Mirasol, que ha assolit 56.065 usuaris. Forn manifesta que les activitats lúdiques dels equipaments i el préstec de llibres amb 158.000 sol·licituds són els serveis més utilitzats. A Sant Cugat, per tant, tenim aquestes dues biblioteques, la de Mirasol i la del centre, Gabriel Ferreter, i de camí tenim la de Volpelleres, que serà la biblioteca que s'afegirà a aquesta xarxa local. Fet aquest petit repàs de com tenim les biblioteques, els demanaria a vostès tres que ens valorin com està donant aquest servei les biblioteques de Sant Cugat i com consideren que s'hauria d'organitzar de cara al futur, també tenint en compte doncs, les noves situacions tecnològiques en què ens trobem i també davant del possible increment de població que pugui arribar als propers anys. Jordi Puigneró, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs bé, és una bona notícia. Jo crec que Sant Cugat té en aquests moments doncs, dues biblioteques de molta qualitat i que presten doncs, un molt bon servei a la ciutadania i creiem també que, a més, doncs, atès que el futur de les biblioteques doncs, creiem que també passarà per incorporar les noves tecnologies i estem treballant en un projecte de biblioteca del futur, per dir-ho així, pel barri de Volpelleres, que incorporarà precisament doncs, el que en podem dir una nova forma de fer biblioteca. Dit això, en aquest sentit, doncs, valorar doncs, en el seu moment doncs, la bona planificació que es va fer doncs, a l'hora de desplegar biblioteques a Sant Cugat, amb una biblioteca doncs, important al centre i també doncs, amb una encara més gran a Mirasol, i per tancar el cercle doncs, ens caldrà que Volpelleres, que és un dels nous barris de la ciutat, doncs, també pugui disposar d'un espai, tot i que aquest ja està pensat des d'un punt de vista de biblioteca més futurista utilitzant doncs, les noves tecnologies. Jo personalment crec que aquest serà doncs, el futur de les biblioteques. Avui en dia la informació, els llibres, les enciclopèdies, avui en dia doncs, la xarxa ho tens tot, i per tant segurament el concepte de biblioteca tradicional haurem de començar a repensar-lo enfocat a aquesta nova societat digital doncs, que ja tenim aquí.
Pere Soler del PSC, balanç del funcionament de les biblioteques i perspectives de futur.
D'entrada el balanç és positiu pels recursos que hi ha, pels recursos que hem tingut, pel personal i també pels recursos materials, és a dir, el fons bibliotecari que hi ha en la nostra ciutat. Sí, anàlisis ràpid. Ara hi posem una mica, com sempre, hi posem una mica d'aigua al vi. Hi ha hagut, al contrari del que deia el senyor Puigneró, una manca de planificació. Recordem que en el pla d'equipaments de la nostra ciutat hi havia prevista la biblioteca central. Avui dia encara no hi ha, diguéssim, aquesta figura de la biblioteca central. Tenim dues biblioteques descentralitzades o de petit format, com pugui ser la del Mil·lenari o la biblioteca Pessarrodona, i en futur aquesta nova biblioteca que, pel que ens han estat explicant i amb tot el projecte que hi ha, poc fons bibliotecari hi haurà, si no estarà més adreçat a les noves tecnologies, que tampoc no és una eina també necessària. Al contrari del Jordi Puigneró, jo aposto per les noves tecnologies, però aposto també pel format tradicional de les biblioteques, i aquest augment de les sol·licituds de llibres i aquest augment d'usuaris de les biblioteques així ho demostres. Mancances, per exemple, en connexions a internet, connexions en línia. Moltes vegades hi ha problemes, hi ha dèficits de xarxa, hi ha dèficits de lo que seria la connexió a internet, tant per al sistema tradicional per cable com pel wifi de la pròpia, diguéssim, força de la senyal. I després cal dir una altra cosa, si a darrere no tinguéssim la Diputació de Barcelona esmerçant tots els esforços que fa a través de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona, podríem dir doncs, que la tasca que fa l'Ajuntament en aquest cas doncs, queda molt minsa. Tenim un pressupost congelat des de fa anys respecte al que es destina directament a biblioteques, i com que la Diputació de Barcelona en aquests moments doncs, ha fet una retallada també en el que és la compra de fons bibliotecaris i distribució en el que és la xarxa de biblioteques, el volum de llibres, per dir-ho d'alguna manera, que es van distribuint a les biblioteques cada vegada és menor, i per tant fa difícil que es faci la distribució que abans es feia. Nosaltres estem esperançats que això pugui redreçar i que ens adonem que realment les biblioteques han d'existir i ha d'haver-hi una bona planificació per la població que té Sant Cugat avui dia, que ens acostem als 90.000 habitants i tenim certes mancances d'equipaments i, per tant, de recursos bibliotecaris.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
Bé, jo també no puc deixar de considerar positiu aquest increment, aquest ús. Caldria veure com s'utilitzen o què vol dir aquest increment d'aquest 3,5%, però en qualsevol cas doncs, sigui benvingut. Jo volia incidir una mica en el que ha dit el Pere. Jo crec que en cap moment s'ha complert el que era el pla de biblioteques de Sant Cugat. O sigui, hi havia d'haver una biblioteca central. Aquesta biblioteca central, que és la Gabriel Ferreter, queda petita. Està claríssim. Hem estat dubtant si ne fèiem una de nova o se n'havia de fer una de nova o s'havia d'ampliar la Gabriel el Ferreter. De moment doncs, no hem fet ni una cosa ni una altra. Està la de Volpelleres, que cal veure quin format tindrà, com es desenvoluparà, etc. Jo crec que per l'àmbit que tenim i per la tipologia, diríem, dels ciutadans de Sant Cugat, jo crec que les biblioteques que nosaltres tenim, més que servir per com a préstec de llibres, que jo crec que això potser, no dic que no sigui necessari, però que en el nostre context ho pot ser menys, jo crec que haurien de ser el que en alguns casos ja pretén fer, sobretot la Gabriel Ferreter, que és un punt de trobada, és a dir, un lloc on tu puguis relacionar, on puguis trobar coses, on puguis connectar-te de mil maneres, però diríem, per mi ha de ser més un punt de trobada que realment un punt de préstec. I bé, jo crec que una altra vegada més tampoc hem complert amb el que teníem previst en el pla d'equipaments i que per tant, doncs, bé, allò diu bienvenido sea tot el que sigui incrementar, tot el que sigui llegir més, tot el que sigui utilitzar més una biblioteca, però jo crec que no hi ha una autèntica planificació d'aquest tema i no el tenim. I això, vull dir, jo crec que s'ha d'expressar així, malgrat la de Volpelleres, malgrat tot el que fem a partir d'ara, ja veurem.
S'ha incorporat a la tertúlia de Jordi Carreras, del PP. Felicitats, senyor Carreras.
Hola, bon dia.
Estem parlant de les biblioteques, d'aquestes dues biblioteques que tenim, tant la Marta Pessarrodona com la Gabriel Ferreter i la que està en camí, la de Volpelleres. Quin és el balanç del Partit Popular sobre el funcionament d'aquestes biblioteques i quines consideren que haurien de ser les estratègies de cara al futur per aquest servei?
Jo en primer lloc vull felicitar també a tots els Jordis Tocaios i el senyor Jordi Puigneró, que tinc aquí adversari.
Gràcies.
I a mi. I llavors, miri, el que està clar es pot afegir poc més a tot el que ja s'ha dit aquí a la taula, no? El que sí que està clar és que hi ha un repte que tenim no solament als ajuntaments i les institucions públiques, i en aquest sentit doncs, el balanç de les biblioteques de Sant Cugat doncs, és un balanç positiu. Doncs el repte que tenim és aconseguir que no se'ns aparti dels llibres, no? Algú que sobretot afecta principalment a la gent més jove, que tenen avui uns instruments, és un tòpic ja, però és una realitat i no per això l'hem d'oblidar, que tenen uns instruments al seu abast amb les noves tecnologies, amb les tablets, amb els ordenadors, amb internet i tot això, que no afavoreix moltes vegades la lectura. Per tant, tot el que sigui aconseguir que els joves i els que no som tan joves llegim més i fem menys ús d'aquests instruments tècnics atractius, pues, millor. I això es pot aconseguir també amb les noves tecnologies, el llegir més. I ara últimament fa un temps que faig servir molt el llibre electrònic perquè és molt fàcil, no? Pots tenir una biblioteca pràcticament sencera amb una tablet, Però o sigui, la qüestió és aconseguir que la gent llegeixi d'una manera o d'una altra, a través de les biblioteques, a través de campanyes, a través moltes vegades de la conscienciació dels pares, que són els que, amb la vida de les seves possibilitats, que també són limitades, com és lògic, doncs animin els seus fills a llegir bons llibres, no a llegir qualsevol cosa tampoc, sinó a llegir coses que els edifiquin, que els instrueixin. Doncs en aquest sentit jo crec que la, que l'administració, dintre de les seves competències, el seu paper ha de fer el màxim que li sigui possible.
Havia demanat un torn de paraula.
No, no, Pizarro. Fent una reflexió en aquest sentit, no, jo no sé si la gent llegeix menys ara que abans. O sigui, el problema és que estem acostumats a que relacionem llegir amb tenir un llibre físic. Caldria veure realment si avui en dia les persones i els nanos llegim més o no. Llegim potser altres coses. L'important, al fons, són els continguts. El coneixement no és el format en el qual es trasllada de generació en generació, sinó és que això va canviant, igual passa amb la música i passa amb altres formats, sinó són els continguts. Que aquest és el valor real que té, en aquest cas, el coneixement. Per tant, el concepte aquell d'anar a buscar un llibre físic o anar a una biblioteca a llegir, no? Quan avui en dia això es pot fer gràcies a les tablets, als llibres electrònics, que a més tens un accés il·limitat a qualsevol llibre. Vaja, crec que no podem confondre. A vegades diem, no, és que el senyor Carrés deia, no, ja no es llegeix, no? Escolti, no, bueno, això s'hauria de veure si ja no es llegeix, no es llegeix. Jo crec que potser es llegeix més que abans. Hi ha més gent que llegeix. El tema és si potser hem de fer més atractiva la lectura de novel·les, la lectura de literatura, la lectura... I això passa també per l'educació, i per tant és un tema també educacional. Però en aquest sentit no podem veure les tecnologies com un enemic a la lectura del llibre, al contrari. Jo crec que són un gran aliat i poden ajudar i a contribuir a fomentar i a traspassar encara més el coneixement.
Sí, jo crec que hi ha dues coses, no? Jo crec que s'estan barrejant. Una cosa és els llibres i una altra cosa és la lectura, no? Evidentment els llibres comporten coses per llegir, però la lectura va molt més enllà que el propi llibre, no? És el que estàvem apuntant ara, i ja no només amb les tablets i amb les noves tecnologies, sinó amb altres formats. Per tant, l'adaptabilitat del consumidor de la lectura és una cosa, i l'adaptabilitat de tot el que és la indústria editorial n'és una altra. Jo crec que la indústria editorial ha fet un pas endavant, que és dir, home, diu, aquelles grans tirades ja no les faig tirades més curtes, per tant el que he fet és reduir els costos de tiratge, i s'ha anat adaptant a poc a poc. Evidentment, això hi ha hagut, és com les espècies, hi ha hagut una petita tria natural en què només han pogut aguantar aquelles que s'han permès el luxe de poder fer aquests tiratges petits, i moltes vegades passa com en el món cultural, que són d'autopromoció, no? Amb el tema d'autoproducció i autopromoció, per exemple, els músics, no? Que es produeixen el seu propi CD, o els artistes que es produeixen la seva pròpia obra de teatre. Doncs els escriptors, en aquest cas, molts han realitzat el mateix, no? Han fet això per una banda. I per l'altra banda, molt important el que apuntava el Jordi Puigneró, a l'educació a les escoles. Em consta, i a més a més perquè així ho he viscut en la meva pròpia família, doncs que les escoles de Sant Cugat es potencien moltíssim la lectura, moltíssim. Però clar, per més que potenciem la lectura des de les escoles, el caràcter de les persones és inherent, i una persona et sortirà lectora amb la mateixa educació que amb una altra no et sortirà lectora. Evidentment, l'entorn escolar i l'entorn familiar farà que aquesta persona sigui una potencialment més lectora o menys, però en principi els condicionants són els mateixos, i el caràcter de les persones són els que marquen cap a un costat o cap a l'altre. Per tant, jo crec que la lectura i les editorials gaudeixen d'una bona salut, bueno, doncs fem el possible doncs per mantenir-ho.
M'havia donat un torn de paraula...
Sí, però molt, molt breu, molt breu. Jo penso que el problema que tenim, en general, és que llegim poc, independentment de que llegim el llibre electrònic o que llegim l'altre. O sigui, jo crec que efectivament el que hem de fer és llegir més, ja sigui amb tablet o ja sigui...
No estic d'acord amb això.
A veure, les estadístiques ho diuen, Jordi, la gent en aquest país llegim poc.
Què vol dir llegir?
Llegim poc, això és el que diuen les estadístiques, no m'ho invento jo.
Sí, que novel·la,
vol dir llegir de tot, vol dir llegir novel·la, vol dir llegir poesia, vol dir llegir un llibre científic, vol dir qualsevol cosa. Llegir vol dir llegir, com el seu nombre indica. A veure, Jordi, quan les estadístiques diuen que llegim poc, no m'ho invento jo, ho estan dient, que hi ha un percentatge molt petit de la gent del nostre país que llegeix. Llavors jo crec, tornant al tema de les biblioteques, que és el que ens havia plantejat...
Sí, sí, tot el tema de les biblioteques, però...
Vaja, no... O sigui, hem passat a les editorials. Jo crec que el que, diríem, la missió fonamental de les biblioteques és justament fomentar l'interès per la lectura, per qualsevol tipus de lectura, sigui electrònica, sigui en paper, sigui científica, sigui poètica, etc. Jo crec que aquest és el paper fonamental que per mi haurien de desenvolupar i que intenten, jo crec, desenvolupar la lectura. I és evident que l'educació en els col·legis influeix moltíssim, però jo crec que hi ha una cosa que és molt important també, i és el que els nanos veuen en el seu entorn, en l'entorn familiar o en l'entorn dels amics, etc. I si aquest entorn és lector, probablement el nano sortirà lector, no només si l'escola li promociona, no, no. Només volia dir aquestes dues coses.
Sí, no, jo voldria apuntar molt, molt breument, que certament hi ha un contrast, que amb això li dono, té raó el senyor Puigneró, hi ha un contrast entre la quantitat de mitjans que tenim al nostre abast ara per poder llegir, cosa que no es tenia fa uns anys, no gaires anys, no? És a dir, que possibilitats d'accedir a bons llibres i d'accedir a bons autors és més alta de la que podien tenir els joves de fa 30 anys.
Hi ha un preu molt raonable.
Hi ha un preu molt raonable i a vegades inclús gratis. Tu pots trobar clàssics a internet gratis que són molt bons. Ara, aquí també hauria que distingir entre el que és la lectura. Quina lectura estem parlant? Jo crec que estem parlant de la lectura, com apuntava una mica la senyora de casa mitjana, la Roser, doncs de la lectura com a plaer, no? Com a plaer edificant, podríem dir-ho d'alguna manera. O llegir novel·les que siguin novel·les bones, amb contingut. No, hi ha altres lectures, hi ha moltes lectures pues, que no porten gran cosa, no? La qüestió és que els joves i els que no som tan joves, els grans també, doncs sapiguem llegir, dediquem temps a llegir coses que realment ens instrueixin i ens edifiquin. Si a més llegim coses que són interessants, doncs molt bé, no? Aquí no sé jo llavors si dediquem tot el temps que tindríem que dedicar a aquest tipus de lectura, a lo millor sí, però jo la idea que tinc, sense ser un expert en el tema, però les estadístiques que em sonen, que ara no li sabria posar, jo, ojalà que estigués equivocat, és que ara es llegeix potser menys que temps enrere, però almenys un sector de la població de ser important.
Els dono una dada que ha tuitejat el conseller Ferran Mascarell, que suposo que deu tenir bones informacions. A Catalunya el 63,9% de la població va llegir com a mínim un llibre l'any passat. A Suècia, ens n'anem al nord, que ja sé que normalment és un model de referència, va ser d'un 90% aquest índex de lectura.
Efectivament.
Ho dic, ara està buscant també les dades que van sortir de lectors a Catalunya l'any passat, però no les trobo.
Un llibre físic.
Un llibre.
Un llibre físic. Un llibre físic.
No, un llibre, Jordi. Un llibre. No,
clar, és que això s'hauria de clarificar.
De totes formes, si em permet, sigui el 60, sigui el 70, sigui el 50 o el 90, el que és important és que entre pares, famílies, escoles i l'administració fins on arribi, doncs fem lo possible perquè la gent llegeixi més i millor, no?
Senyor Pere Soler.
Amb qualitat i amb quantitat.
Pere Soler fa una mica que no.
No, perquè, aviam, primer, considerar obres bones o dolentes. Això ja entrem en la subjectivitat del lector. Perquè jo puc considerar una obra bona i el senyor Puigneró pot dir, pues a mi no m'ha entrat. Això és com la música. A uns li agrada el heavy metal i a uns altres li agrada la música clàssica. Hi ha obres que mediàticament es classifiquen bones i llavors tothom a comprar aquestes obres que mediàticament són bones, te les llegeixes i dius, home, sí, estan bé, però possiblement altres obres serien millor. Això d'entrada, la lectura és subjectiva, per tant inherent a l'individu. I respecte al diferencial lector entre els països del sud i els països del nord, si vostè va a Itàlia, va a Grècia, Portugal, sortiran unes estadístiques molt similars. I jo això sí que ho poso directament sobre la tradició i sobre la manera de viure i sobre la manera d'estructurar-se de la societat. Al nord, malauradament, a tres quartes parts del dia quasi estan tancats dintre d'un habitacle. Al sud, tres quartes parts del dia la passem fora. I vulguis o no...
Qui té temps i no està treballant de 8 del matí a 8 del vespre?
Tres quartes parts.
No? Sí, perquè, clar, sí. Aquí ningú ha parlat dels horaris. Ho dic, no, perquè si per llegir s'ha de tenir temps.
No, no, si repartim tres quartes parts, vull dir, el dia té 24 hores, per tant, 8 per treballar, les altres 12, 8 per dormir, i les altres 8 per, se suposa que haurien de ser per gaudir. I el que em refereixo és que aquestes de les hores de gaudi, en el sud, es viuen més intensament fora i fent altres tipus d'activitats. Mentre que en el nord... Jo què vol que li digui? Fa més fred.
Algun comentari més? Que no, veia que prenia notes, la senyora Casanyiana.
Jo penso que per llegir s'ha de tenir temps, evidentment, s'ha de tenir interès, evidentment, i s'ha de tenir l'hàbit de fer-ho, les tres coses.
Bé, algun comentari més sobre llibres? Que després els demanaré una recomanació, eh?
Molt bé.
Vull dir que ja se la poden estar
la
pensant.
La farem.
Parlem de l'Agència d'Habitatge de la Generalitat, que finançarà part dels serveis de mediació de l'Oficina Local d'Habitatge. Així ha quedat establert en un conveni signat aquest dimarts entre les dues parts, una entesa que també contempla que l'administració santcugatenca vehiculi a la ciutat els serveis que presta l'Agència Catalana d'aquest àmbit. Aquesta mateixa setmana també hem sabut que l'Oficina Local d'Habitatge, que va obrir ara fa un any aproximadament, incorporarà dues persones a la seva plantilla per donar resposta a l'increment de tensions que el regidor d'aquest àmbit, Raül Granger, ha situat en unes 700 consultes més de les habituals en un any, és a dir, que ha incrementat per sobre del que s'esperava. En la seu, recordin, ubicada al carrer de l'Ia Rogent, centralitza tota la informació i tràmits relacionats amb l'habitatge. També els demanaria un balanç del funcionament de l'Oficina Local d'Habitatge, si consideren que està donant servei a la ciutadania i si consideren que ha de millorar algun dels aspectes per tal de donar sortida a les demandes que tenen el santcugatenc en matèria d'habitatge. Convergència i Unió.
Bé, aquesta és una iniciativa doncs, que en el seu moment era imprescindible a la nostra ciutat. Una ciutat com Sant Cugat, on el preu de l'habitatge doncs, és més car que en altres municipis, que per tant doncs, fa més difícil l'accés a l'habitatge doncs, als joves i a les persones grans, doncs calia que aquesta ciutat, que Sant Cugat, doncs, disposés d'una oficina que ajudés i col·laborés tant per una banda, amb les persones doncs, que busquen un habitatge doncs, a un preu raonable i, per tant, gestionar també tot el que és estoc d'habitatges des d'un punt de vista de promoça i també facilitar que aquella gent que té pisos per llogar doncs, pugui fer-ho i pugui posar-los al mercat amb unes garanties i, per tant, aquesta feina de mediació és la que fa l'oficina, que jo valoro molt positivament per no ser com s'ha jugat. Crec que és imprescindible que Sant Cugat aposti per una oficina local d'habitatge i per això ho fem, per això conveniem doncs, amb la, i arribem a acords amb la Generalitat, per això ampliem la plantilla i aquesta és la seva funció i que diem doncs, que té una gran acceptació i una bona valoració entre els ciutadans.
Partit Popular.
Sí, realment aquest és un problema que en èpoques de bonança probablement no estava tant de manifest, oi? Però que en aquest temps de crisi i sobretot de crisi del sector immobiliari doncs s'ha posat, està molt, preocupa molt a tothom, no? Preocupa les entitats, preocupa els partits, perquè per un costat tenim la necessitat o la conveniència almenys de fer vivendes socials accessibles a tothom, cosa que ha fomentat l'administració i l'administració de Sant Cugat a través de Promusa durant els anys de bonança doncs un bastant èxit i per altra banda està el problema de no incidir d'una manera diguem negativa en el mercat immobiliari normal i per fent una espècie de competència il·lícita. Llavors ara aquí què ens trobem? Ens trobem amb que una empresa com Promusa doncs, està en una situació realment doncs molt complicada, tan complicada que si fos una empresa privada doncs, hi hauria tancat portes fa temps perquè no hauria pogut aguantar ni de cap manera l'embat de la crisi i llavors s'està replantejant quin ha de ser el futur de Promusa i com ha d'actuar en el futur d'entrada, el que és hi ha que tenir present que l'administració, a criteri del meu partit, doncs, té de fomentar, com he dit, amb la mida del possible doncs, la vivenda social, certament. És a dir, garantir que tots els ciutadans, o fer el possible perquè tots els ciutadans, sigui quin sigui el seu nivell de renda, puguin accedir...
Això no ho diu el seu partit, ho diu la Constitució.
Ho diu el meu partit, ho diu la Constitució, és el que ha de fer l'administració per donar compliment als drets dels ciutadans, no? Però per altra banda, el que no té sentit és que un ajuntament, per exemple, doncs, sigui el propietari d'una promotora sense més normal i corrent dedicada, això no té sentit. de manera, i això és el risc que potser s'ha corregut i el que s'ha de mirar com es corregeix i com es concilia, que no és fàcil perquè tenim situacions que són les que són i que ens trobem amb el que ens trobem, no?
Pere Soler, del PSC,
sí,
sobre l'oficina local.
Sobre l'oficina local, nosaltres som molt crítics. Nosaltres creiem
com amb
que...
tot.
Bé, per això estem a l'oposició.
Sí, sí, no, clar,
això...
clar.
I per això, sí, home, algú ha de dir les coses clares perquè vostès fan ús d'aquesta majoria absoluta.
Quan se sempre critica amb tot, un no hi ha sap destriar.
Senyor Puigneró,
disculpi. Però disculpi.
Deixem sentir les crítiques i després ja respondrà, perquè si no les sentim primer, després...
No, si les crítiques poden ser constructives...
No, si a mi m'és igual, jo dic que li toca a vostè ara.
Ja contestaré després.
No, no, però...
Té raó, senyor Pere Soler.
No, no, si jo no li dic res a vostè, jo deixo que m'interpel·li sempre quan ho faci un respecte, vull dir, jo no tinc cap problema amb això. En tot cas, l'oficina local d'habitatge sembla que l'haguem descobert ara. Senyor Raül Granger, sembla que l'haguem descobert ara. Fa anys que funciona. I li dic, fa més de dos mandats que funciona i a proposta del PSC, que s'hi va sumar també iniciativa en el seu moment, encara recordo aquella moció en què sol·licitava que ens poséssim i que féssim una oficina local d'habitatge precisament per aglutinar tots aquests serveis, entre els quals hi havia la mediació, entre els quals hi havia també la borsa d'habitatge i entre els quals també hi havia tot el que corresponia a pisos a partir de Promusa. Bueno, es va decidir en aquell moment fer-la amb uns serveis mínims, es podria dir d'alguna manera, amb uns serveis mínims, i a més, quasi el 100% subvencionat per altres administracions. El personal que hi havia a l'oficina local d'habitatge abans era d'altres administracions, subvencionat. No hi havia subvenció, en funció de la subvenció hi havia més personal o hi havia menys, bueno, com ara també, eh? Vull dir, hi ha personal que no està pagat directe, està pagat per l'Ajuntament, però diguéssim, d'una subvenció directa finalista per part d'altres administracions. Per tant, nosaltres fem un trist balanç, però apunta maneres, i això nosaltres creiem que és bo. Però, repeteixo, no és un invent d'ara, és un invent de fa anys, i sembla que el senyor Granger amb el tema d'habitatge va una mica com despistat. Primer nega la major amb el tema de sancionar els bancs i ara es fa el capdavanter i banderiller de sancionar els bancs si no compleixen la normativa. Escolti'm, i em sembla que amb temes d'habitatge tots els partits polítics hi han treballat molt, tots els partits polítics hi han fet moltes propostes, i especialment en aquest mandat i amb tot el problema dels desnonaments, que aquest hauria de ser realment una de les altres qüestions. Terrassa, nosaltres ho vam posar sobre la taula, Terrassa fa anys que està treballant amb això, i l'Ajuntament és el principal intermediari entre els processos de desnonaments, els jutjats, els usuaris i les entitats financeres que insten els desnonaments, etcètera, etcètera. Per tant, ens queda molt camí de recórrer, però celebro que hi hagi aquest petit impuls. I respecte a Promusa, qualsevol empresa que promocioni l'habitatge públic té sentit. I com que els qui ho havia de fer en aquell moment, que era l'Estat i la Generalitat, no ho feien a través dels seus recursos, els ajuntaments, que es van veure amb forces i amb ganes de fer-ho, així ho van fer. Jo crec que és una bona Promusa ha servit fins ara amb el que ha servit, i el que hem de fer és reconduir-la cap a altres aspectes, sobretot a través de la promoció d'habitatge de lloguer.
Iniciativa?
A veure, jo crec que l'existència d'aquesta oficina en un moment determinat, doncs tots els partits hi vam donar suport. Jo agraeixo moltíssim a Cugat.cat perquè, doncs, gràcies a la informació de Cugat.cat m'he assabentat de l'ampliació de plantilla, etc, etc. Cosa que diríem com a oposició jo no sabia, però bueno, ara ja ho sé, no? Sempre arriba un moment que un s'entera de les coses i ja està, bienvenido sea. No, només ho dic perquè no deixa de ser curiós, ho dic en plan de broma, però no deixa de ser curiós. Jo crec que a més l'existència de l'oficina local d'habitatge formava part, diríem, o estava inclosa dins de lo que era el pla d'habitatge, per tant, doncs, la seva existència l'únic que fa és donar compliment a tota una sèrie de mocions i de temes que s'han anat aprovant als plens. I jo estic d'acord que Promusa ha d'existir, diguem-li Promusa o diguem-li el que vulguem. Jo crec que s'han fet més d'una reunió, si no ho tinc mal entès, on es diu repensem Promusa, em sembla que se n'ha fet més d'una, i per tant jo crec que és lícit que ens repensem Promusa, perquè totes les coses, tot té un cert cicle, i aquest cicle, tal com estava concebuda Promusa en el moment que es va formar, pot ser que s'hagi esgotat, pot ser que s'hagi de tancar i pot ser que s'hagi d'obrir una nova, diríem, estratègia o una nova perspectiva de lo que pot ser l'empresa. Però jo crec que cal tenir una empresa d'habitatge públic, i penso que Sant Cugat se la mereix i l'ha de tenir forçosament. Per tant, jo en cap moment eliminaria Promusa, en tot cas la reconvertiria, si és que s'ha de reconvertir, amb el que calgui, amb el que tots pensem que cal reconvertir-la.
Convergent, si no fem una altra ronda, els demano sí, més brevetat, sisplau. Dir,
no, seria bastant contundent. Promusa ha sigut un èxit rotund per a aquesta ciutat durant tots aquests anys. Un èxit rotund. Moltes famílies i molta gent ha pogut accedir a un habitatge amb unes condicions millors que les de mercat en una època on l'habitatge doncs, ja sabem com estava. I per tant, doncs, on, si no hagués sigut per la tasca que ha fet l'Ajuntament amb l'aposta que fa doncs, des de fa molts anys en Promusa, i vam ser la primera ciutat de Catalunya en fer aquesta aposta, doncs això no hauria estat possible. Per tant, escolta, jo vull reconèixer la gran tasca que ha fet Promusa, i també que ha fet en aquest dintre d'aquesta estratègia de la política d'habitatge la que fa l'Oficina Local d'Habitatge. Jo ja sé, el senyor Pere Soler sempre ho troba tot malament. Sempre tot malament. Però que quan fas una oposició on sempre tot està malament, doncs jo crec que això desacredita bastant després per saber destriar. Això és com el pastor mentider, no? Que allò que sempre va dir...
Quan un govern tot ho fa bé, també s'acredita.
No? Que sempre deia doncs, que venia el llop, que venia el llop, i clar, el dia que ve el llop de veritat, doncs resulta que després, doncs, vaja, això és una mica el que trobo a faltar a vegades de l'oposició, que aquelles coses que es fan bé, doncs no siguin capaços de reconèixer-ho. Ja està, no passa res. Crec que...
Quan diu una oposició, es refereix a tot en general o hem de matitzar una
doncs
mica?
Doncs ho hauríem de matitzar.
Vale, doncs matitzem, sisplau. D'acord. No, vull dir que les coses s'han de matitzar i cadascú fa el que fa.
En tot cas, és veritat que estem ara en una altra fase, pel que fa a l'habitatge, i per això tenim engegat el Repensem Promusa, perquè creiem que en aquests moments, doncs segurament... cal donar-li una altra dimensió a Promusa per encarar els propers 20 anys.
Partit Popular.
Sí. Mira, jo comparteixo el que Promusa ha fet un paper important a la ciutat, això no hi ha el més mínim dubte, però el va fer en un moment en què, com vostè mateix ho reconeix, en què el mercat immobiliari estava a Sant Cugat particularment molt engegat, perquè hi havia una gran demanda d'habitatge i una gran oferta també amb uns nivells de preus doncs, molt alts, i llavors Promusa tenia un espai molt clar, no? Que era facilitar doncs, a la gent uns habitatges amb uns preus més raonables
socials.
O més
era una socials, política social.
D'acord, que els que tenia. Ara mateix això ha canviat radicalment, ha canviat fins al punt que Promusa avui, sense restar-li els mèrits que hagi pogut tenir en el passat, doncs avui Promusa és una societat inviable que s'està mantenint a base de fons públics per diversos mètodes o diversos mecanismes. Estava mantenim per els fons públics. Llavors, el que ha defensat el nostre partit en aquestes trobades de Repensem Promusa és que, posats a repensem l'existència mateixa de Promusa, no de la complir amb la finalitat de facilitar als ciutadans de Sant Cugat a l'habitatge social. Però no hi ha cap perdre de vista que Promusa és un instrument configurat i constituït i creat d'una determinada manera, que ara té un pes, un lastre econòmic molt important, que està consumint, per dir-ho d'alguna manera, fons públics, que són fons de tots els ciutadans, no? Llavors nosaltres el que diem és possible que aquest sigui l'instrument, segueixi sent l'instrument adequat, però no ens hem d'aferrar necessàriament a aquest instrument. Pensem si existeix la possibilitat d'utilitzar instruments distints i instruments diferents, i passant per baixar a la persiana de Promusa i començar una cosa nova, per dir alguna cosa, que aquesta no és que ens posem nosaltres ja, perquè és un problema molt complex, un problema tècnic, un problema complicat, doncs no és que hi haguem pres posició, sinó que hem volgut portar el debat o hem volgut portar la reflexió fins als últims termes. Aquí l'important és la vivenda social i s'ha de buscar el millor instrument, sigui Promusa o sigui un altre. Aquesta és la...
PSC?
Sí, escolti'm, senyor Pujol, vostès sempre ho veuen tot malament. Bueno, vostès apliquin-se també l'autocrítica, perquè sempre ho veuen bé. Jo encara no he sentit mai, no he sentit ni un retret, ni un ens hem equivocat de l'equip de govern de Convergència des de fa 23 anys. I miri que n'han fet de grosses, I miri que n'han fet de grosses. O sigui, apliquis l'autocrítica, d'entrada, qui té la responsabilitat de govern de la ciutat? Perquè si Promusa, en aquests moments, té l'endeutament que té, és perquè hi ha hagut una mala gestió econòmica, també. I que possiblement, si haguessin fet les coses ben fetes, en aquest moment no haurien de repensar Promusa. Promusa moltes vegades ha fet coses molt bones, com existir i fer habitatge de lloguer, això és el principal, però ha fet coses dolentes també per la ciutat, bueno, dolentes no, coses que no han estat positives per a la ciutat, com la despatrimonialització del sòl, la venda de sòl públic a privat, quan les llistes no anaven per procés concursal, hi havia cert obscurantisme en l'adquisició de les vivendes, que per cert s'ha d'alguna manera corregit amb la persecució de fer mal, per part dels inquilins un mal ús de les vivendes, però Musa moltes vegades ha servit per refinançar els pressupostos a l'Ajuntament i equilibrar els pressupostos d'anys anteriors amb temes de llogaters o tema de traspassos de vivendes. És a dir, però Musa no és tot clar el que està. Mira, nosaltres som coherents amb el que vàrem votar en el Pla Local d'Habitatge. I en aquell moment vàrem ser molt crítics i no vàrem votar a favor. Per tant, em permeto continuar amb aquesta coherència i dir que no s'han fet les coses en matèria d'habitatge com nosaltres les veiem. Però, Musa, la qualitat constructiva, vagis a parlar amb els usuaris. Per què hi ha tantes queixes de les comunitats de veïns, sobretot de llogaters? No es posen ni d'acord. Però, Musa, fins que no va agafar el toro, donava i segueix donant la gestió dels seus edificis a tercers, perquè facin la gestió dels seus edificis, perquè no recuperem això i ja no hi hauria un intermediari, etc. És a dir, hi ha coses bones i hi ha coses dolentes. Per tant, jo ho he dit començat, som crítics, però diguem que l'oficina local d'habitatge apunta maneres i ha d'anar en aquesta direcció. Per tant, jo també he apuntat coses bones.
Iniciativa i tanquem el torn.
Sí, jo no tinc res més a afegir, jo crec que s'ha dit tot el que s'ha dit. No.
Alguna cosa més? Doncs senyora Casamitjana, ja que li tocava a vostè el torn, quines recomanacions fa per llegir o per comprar avui per Sant Jordi?
Bueno,
el retorn de Shambhala, del Raül Romeva.
El retorn de Shambhala...
sento, és que...
O sigui, el xiste està bé, Josep, però
no.
Però
no. És que ara he vist que ens ha retuitejat una notícia que explicàvem que el Raül ens... sí. Doncs,
a veure, jo el Raül Romeva, com pots suposar, li aprecio moltíssimes coses, sobretot la feina que ha fet com a eurodiputat, no cal discutir-ho. Però si, el que tu em demanes és que et recomani un llibre per llegir.
Mira, jo dic, m'ha vingut al cap ara.
Vale, molt bé. Doncs llavors, jo recomanaria qualsevol cosa, mira el que et dic, del Jaume Cabré. En aquests moments jo estic llegint El Jo Confesso, em sembla que és un llibre extraordinari, però per a mi un llibre extraordinari que l'he recomanat algú i també m'ho ha comentat és El Baix Continu, que és un llibret petit de narracions, sobretot basades en instruments. El Jaume Cabré és un gran melòman i és extraordinari, per mi és extraordinari, és el que recomanaria. Si vols el Jo Confesso, i si vols el Baix Continu, en qualsevol cas Jaume Cabré,
un dels autors més traduïts a altres llengües.
Bé, pues mira,
que té molt d'èxit a Alemanya, per exemple. Va, Pere Soler, ja que hem començat la ronda a la inversa avui.
No, doncs, escolti, jo no em quedaré amb un llibre només, sinó jo m'afegeixo a les recomanacions que fa Cuat.cat amb el tema del Carles Casajoana, amb l'escàndol sense importància. Jo crec que és un llibre totalment recomanable. Un altre que també recomana un mitjà de comunicació és el llibre de l'Assumpta Montellà, el tema de la maternitat d'Elna.
El periòdico és?
Sí, és el periòdico.
Es pot comprar, em sembla, no?
Es pot comprar i amb un mòdic preu.
No passa res, ho poden dir, vull dir, no, que no, la qüestió no, és fomentar no. La lectura.
No, això. Jo crec que l'Elna, doncs, jo crec que tothom ha de conèixer que va existir aquesta maternitat i tota la funció que va fer durant aquella època, malauradament. I dos llibres d'escriptors locals, un que és la cicatriu del fill, que vostè mateix va ser el presentador del llibre, vostè va presentar
a l'autor. Sí, a l'autor, que és el Joan Ramon Armadàs.
El Joan Ramon Armadàs, i em vaig llegir el primer llibre, que era La cicatriu de la mare, em va semblar una lectura molt fàcil l'estiuenca, i així me l'he comprat també per l'estiu, ja li dic que me'l llegiré l'estiu. I un altre, que malauradament que no hi és, l'Ignasi Bea, que és el En Cristiano, que jo crec que és un llibre que s'hauria de llegir per tenir aquesta frescura, a més, com que és un company de consistori. Per cert, felicitats al Guim Pros, el cap de llista de la CUP, per la seva paternitat, que no ho havia dit. I l'últim, i aquest sí que és corporativista, però jo crec que també és d'obligada lectura pels que som federalistes i pels que som socialistes, és el llibre del Raimon Obiols, que és el mínim que es pot dir, memòries polítiques, de Raimon Obiols, recentment editat, i que jo crec que farem lectura.
Com es nota que havia fet els deures, senyor Pere Soler?
Sí, l'any passat...
L'any passat ja els hi vaig demanar,
sí,
que...
Sí, aquest any m'he previngut,
no,
perquè...
Veus, en canvi, no ho sé.
Soc molt dolent pels títols i he preferit apuntar-me.
Jordi Carreras, Sí. Què recomana l'audiència?
Miri, jo no havia fet els deures, la veritat és que no m'esperava la pregunta, o no l'he prevista. Era,
no, però
era esperable, era esperable.
No, no té per què ser una novetat, qualsevol llibre que els hagi agradat en algun moment o altre.
Jo li diré les dues últimes novel·les que he llegit, que m'han agradat més, que m'agrada bastant la novel·la històrica, són dos de Robert Harris, una primera i una segona part. No sé si sembla que sortirà la tercera, jo espero que sí. Que es diu Imperium i Conspiración. Són dos novel·les que recreen els finals de la República de Roma i m'ha agradat molt. És a dir, jo recomano aquestes dues bones novel·les.
Que és un periodista de la BBC, acabo de veure, no el coneixia jo.
Harry, sí,
reporter i periodista de la BBC, especialitzat en thrillers històrics, destacat pel seu molta puresa literària i històrica. Senyor Puigneró,
jo no havia fet el
però serà un e-book o serà en paper?
Bueno, és el que volia fer jo per canviar una mica i per de formació professional, que faré que per recomanar la lectura no hi ha res com passar-se el llibre electrònic, que és un instrument que permet accedir.
Jo els he llegit amb llibre electrònic.
Però has de dir un títol, Jordi.
Sí,
amb electrònic, també es pot dir el títol amb electrònic.
Sí, no, jo Sant Jordi aprofito, Sant Jordi aprofito per que em sorprengui, diguéssim, algun llibre. I és veritat que el compro en físic. No sóc allò un tecnòleg, sinó que també m'agrada de vegades determinats llibres, però en el cas de Sant Jordi mai compro, sempre no tinc cap llibre preestablert a l'hora de comprar, sinó que faig una passejada i m'agrada poder fullejar i aquell llibre, diguéssim, com se capta la meva atenció. Per tant, és un tema més d'espontaneïtat, la compra, diguéssim, o d'impulsivitat, la compra d'un llibre per dia Sant Jordi.
No m'ha dit cap títol.
És que no li diré.
Però no em recomana cap llibre que l'hagi marcat en la seva vida.
Perdona, els que hem recomanat el senyor Carreras i jo són els que hem llegit. Sí. Per tant, són dos llibres que hem llegit i recomanem. Ara,
un
que hagis llegit tu...
Va, Jordi, recomana'ns un llibre.
Què vols que et digui? El Victus, que és potser segurament l'últim llibre que he llegit, doncs puc recomanar el Victus. Però, evidentment, hi ha molts més llibres que podríem recomanar, sí, evidentment.
I després de llegir el Victus, el millor és anar a les restes del Born, al centre cultural del Born, i veure que els carrers on passa el final del llibre doncs encara estan allà, el que queda. Del que...
De totes maneres, si em deixa, o sigui,
sí, home, sí.
Faria la recomanació de que es comprés a les llibreries locals, que es consumís a les llibreries locals, i sobretot, si pot ser autors locals, també és una bona ocasió per Sant Jordi per fer-ho.
Per cert, munten paradet als seus partits, curiositat.
Nosaltres sí.
Nosaltres també. Sí.
Nosaltres tradicionalment no, perquè pensem que és un dia de gaudi per la ciutadania i preferim anar a donar voltes que no estar-nos quiets.
I la ciutadania no pot gaudir d'uns llibres o d'una cosa que tu li ofereixis també?
Sí, també. És una opció que sempre hem tingut al PSC tradicionalment.
Nosaltres també, però mira...
Muntem paradeta altres dies, per Sant Jordi no...
Ai, per cert, tindrem el llibre del Raül Romeva,
Molt bé, el vam entrevistar fa 15 dies que va venir a atendre'ns aquí a Quat.cat i que a més va parlar també de la seva trajectòria literària i política que ara ja acaba al Parlament Europeu. Escoltin, hem de marxar perquè són gairebé les 10. Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Jordi Carreras del Partit Popular, Pere Soler del PSC, Roser Casamitjana d'Iniciativa. Moltíssimes gràcies per haver vingut a la tertúlia i sobretot que tinguin un molt bon Sant Jordi, que els regalin molts llibres i moltes roses també.
Igualment. Gràcies, igualment.
Molt bon dia.
Igualment.
Molt bé. And the stuff just waiting for when you're ready. And what happened? The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? Really sing.